Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4. Us parla Pere Joantí Balcells. Detinguts 5 presumptes jihadistes a Barcelona i Madrid. Segons ha avançat el diari La Vanguardia, s'han trobat matxets i munició de calibre 9 mil·límetres en els domicilis dels arrestats. Fonts coneixedores del cas, però, han descartat que els arrestats estiguessin preparats per atemptar. 4 d'ells han estat enviats a presó i el 5è es troba al centre d'internament d'estrangers a Madrid. L'operació ha estat coordinada pel jutge de l'Audiència Nacional Joaquim Gaeda i la Comissaria General d'Informació de la Policia Espanyola. A les portes el segon aniversari de la sentència del judici de l'1 d'octubre, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha valorat el paper d'Europa en el procés català. Des de Montserrat, el president de la Generalitat ha atès els micròfons de Ràdio Estel, on ha assistit a l'acte de benedicció abacial de Manel Gas com a nou abat del monestir.
Els estats han d'entendre que ara ja no són el darrer esglaó, que per sobre doncs, hi ha les institucions comunitàries, hi ha els compromisos internacionals, i més enllà de les institucions de la Unió Europea hi haurà un Tribunal de Drets Humans a Estrasburg que acabarà doncs, també prenent una decisió davant d'un procés judicial, el que ara farà 2 anys, de la sentència del Tribunal Suprem, que va estar ple d'irregularitats, que va generar molt més dolor i que va ser una mostra clara de la repressió.
Sobre el futur de Montserrat, el president català creu que ha de continuar exercint el paper de referent per a molta gent i demana que segueixi difonent els seus valors.
Estem segurs que s'hi juga el sentit de la justícia i estem segurs que la justícia, l'esperit de la justícia està al costat nostre, perquè estem segurs que és evident que hem sigut perseguits de manera injusta, com ho demostra el fet que cada vegada que alguna instància jurídica europea té l'oportunitat de pronunciar-se sobre aquest tipus de qüestions, sempre ho fa en la mateixa línia en què ho hem fet nosaltres. Per tant, confiem que Europa estigui a l'alçada de la responsabilitat que li pertoca en defensa d'aquest esperit de justícia.
Paraules del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, des de Montserrat, també ha parlat amb exclusiva amb Ràdio Estel sobre el paper d'Europa en el procés poques hores abans del segon aniversari de la sentència de l'1 d'octubre. I els pressupostos generals de l'Estat 2022 destinaran a Catalunya més de 2.000 milions d'euros en inversions, un 17% del total de l'Estat. La xifra és lleugerament superior a la dels anys anteriors, però segueix sent inferior al pes que Catalunya té al PIB estatal, que és del 19%. A la xifra que ha anunciat el Ministeri d'Hisenda també s'hi afegiran 200 milions d'euros pendents dels pressupostos del 2008 en compliment d'una sentència del Tribunal Suprem de 2017. Ahir l'Organització Mundial de la Salut ho va fer oficial, la Covid persistent és una malaltia. Sílvia Soler, portaveu del col·lectiu d'afectades i afectats persistents de la Covid-19, ha explicat a Ràdio Estel com veuen aquesta mesura com un alè d'esperança.
Entenem que això podrà resoldre, és a dir, conflictes que podien tenir alguns metges, podrà obrir portes a la investigació i a la recerca, perquè ara està molt més determinada i centralitzada aquesta definició, i perquè finalment hi ha algú que diu que la malaltia existeix.
Soler creu que fins ara no se'ls ha tingut en compte des de la sanitat. I el govern espanyol està preparant una nova llei de vivenda que preveu recollir la reserva d'un 30% dels nous pisos de protecció oficial en cada nova protecció que es faci. Fins ara només era una decisió opcional de cada ajuntament. En aquesta línia, Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres, ha exposat en una entrevista al matí a Ràdio Estel com veuen la qüestió.
I al final, si el que fem és compensar o bé amb diners o bé amb major edificabilitat o bé amb cessió de sòl públic, aquesta reserva el que estem fent és pagar-la amb diners públics. Per tant, no seria a nivells efectius una reserva d'aquestes promocions privades, sinó que el que estaríem fent és construir amb diners públics aquests habitatges.
A més, Enric Aragonès ha alertat de l'allau de desnonaments que hi pot haver a partir del 31 d'octubre, quan caurà la moratòria que fins ara protegia molts jugaters que no poden pagar. I ara els esports amb Pau Massip.
La capitana del Barça, Alexia Putellas, no viatjarà a Dinamarca pel partit de demà contra el Koge a causa d'una contusió al bessó dret. Tampoc ho farà Cata Coll, la segona portera del conjunt blaugrana, per una amigdalitis. En el comunicat mèdic s'explica que les dues són baixes pel proper partit i queden pendents de l'evolució. És el primer partit de Champions que les blaugranes jugaran fora de casa contra l'equip líder de la Lliga Danesa. De fet, l'entrenador Jonathan Giraldez avisava de les dificultats que tindrà el partit per l'equip.
Hem de tenir en compte el seu camp, és un camp de gespa artificial, el fred, sabem que costarà, sobretot a l'inici del partit, i hem de sortir molt posades.
El Koge és el líder de la Lliga danesa. Aquest és el primer partit de la Champions que el Barça disputa fora de casa després de la victòria que va aconseguir el Johan Cruyff contra l'Arsenal, també líder de la Lliga anglesa, per 4-1. I a motor, demà arrenca el Rally RAC Catalunya Costa Daurada. És una de les cites més esperades del calendari del Mundial de Rallis, que a més aquest any podria decidir el campionat. Sebastián Ogier podria certificar el liderat. La cita començarà a Salou a partir de les 9 del matí i aquest any es correrà únicament per asfalt, des d'aquest matí que s'estan fent les verificacions dels vehicles. I per acabar, en ciclisme, avui s'ha conegut un altre dels noms que competiran amb l'equip Movistar la propera temporada. Es tracta d'Ivan Ramiro, que ha fitxat per dues temporades. És el sisè fitxatge que fa l'equip telefònic de cara al 2022. Als seus 23 anys, Ramiro ja acumula 5 temporades al ciclisme d'elit.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé d'Antoni Marín.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre,
Camins,
el nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja
i altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet no, a les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins,
els vespres a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables, que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Portes una estona escoltant Ràdio Estel? Doncs portes una estona escoltant la nova ràdio. Si et pregunten, explica-ho. Tu escoltes la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 4 i 7 minuts. Aquí estem, és dimecres, és 13 d'octubre 2021. Això és el Tot anirà bé a Ràdio Estel. I em permetran que abans de saludar a la persona que avui ens acompanya, llegeixi el tuit que va publicar ahir, per ser més exactes. Diu: no celebro fechas históricas, no miro desfiles, no ondeo ni cuelgo ni quemo banderas, trabajo, pago mi techo, mis gastos y mis impuestos, ayudo a mis hijos, cumplo las leyes, saludo a mis vecinos. Yo soy Cataluña, yo soy España, yo soy Europa. Víctor Amela, què tal? Bona tarda.
Ostres, Toni Marín, en la teva veu magnífica sona molt millor. I mira que estic content d'aquest tuit, em va quedar bé.
És molt maco aquest tuit.
Va sortir de dins, de veritat. Després de tota la jornada de sentir a uns i a les altres, dic, ostres, jo potser sóc un marciano, però en realitat el que vull és treballar, fer la meva feina, complir les lleis, pagar els impostos, cuidar els meus fills i no anar pel món dient aquesta bandera sí, aquesta bandera no, ara cremo aquesta, ara no. És absurd. I em va sortir de dins.
Estàs vivint un bon moment, ara, des d'aquest punt de vista, dic?
Jo ara em sento cada cop més serè, més segur de que estic en el camí en què s'ha d'estar, que és... Escolta, són 4 dies, hem de viure a gust, feliços i en bona companyia amb els veïns. I el veí pensarà el que pensarà, però jo el somriré i procuraré estar de bon rotllo amb tothom. I sí, ara em trobo a gust en aquest aspecte.
Durant tot aquest temps, el Víctor Amela no només ha estat un dels protagonistes de la contra, sinó que ha anat a la contra. És a dir, perquè la veritat és que has estat un estrany portaveu en el sentit en el que jo, que et conec fa molts anys, no estava acostumat a sentir-te parlar de política, i has parlat molt de política.
Bueno, perquè és veritat, no és el meu terreny professional, la política, ni molt menys, però m'ha interpel·lat la realitat, l'entorn, com a ciutadà que sóc d'aquest país. I quan dic aquest país, dic Catalunya, que és el meu país. Mm-hmm. I de sobte m'ha donat la impressió de que alguns deien que no, que era el seu país i no meu. I això, la veritat, no estic disposat. Jo ara d'aquí un moment aniré a Trinitat Vella, que és un barri de Barcelona, on va néixer el meu pare l'any 29. I la meva mare va venir de Granada al barri del costat, que és la Trinitat Nova. Per tant, jo sóc d'aquí, jo sóc català, jo sóc espanyol, i a mi no em poden robar una cosa que ha costat tant de generacions i tant d'esforç de guanyar, que són els drets que tenim. Per exemple, hi ha una llei, que és la llei de matrimoni homosexual, que és una llei espanyola que ha costat molts esforços, i jo no vull desconnectar-me d'aquesta llei ni de totes les altres, perquè són democràtiques, saps? I aquí hi ha un grup de persones que sembla que han decidit que em desconnecten. No, perdoni, pregunti'm. Jo no vull desconnectar-me. Jo vull seguir com hem viscut fins ara, amb bona companyia i parlant de tot, però sense insultar-nos. Jo el que no veuràs mai al meu Twitter és que insulti a ningú. Mai ho faré.
A tu sí t'han insultat una mica,
continuament, eh? Continuament, continuament. Ara, aquest tuit que acabes de llegir, que mira que és inocu, que jo dic, jo soy Catalunya, jo soy Espanya, jo soy Europa, i el següent tuit de resposta és, i eres tonto. Ja, comencem d'aquí. Em diuen tonto el primer, a partir d'aquí els insults van creixent. No importa.
Però que et diguin tonto?
No importa.
Quasi, des del punt de vista de l'insult, és maco.
És, fins no? i tot és simpàtic.
Ets tonto, em recorda?
Sí.
Com si fóssim nens, no?
Estan a punt de dir, gràcies. Però dic, no, perquè encara semblarà que vols barallar. No, no, no.
És que probablement una de les coses pitjors que ha passat en els últims anys... Aquesta no és una entrevista per parlar de política, és per parlar...
Estem parlant tu i jo.
De tot, sí, sí, no? Sí, sí. Una de les coses pitjors que ha pogut passar en els últims anys és no ser de ningú, no? No ser ni d'una banda ni
bueno,
d'altra, tampoc.
Pensa,
no?
Pensa que l'1 d'octubre del 17 va ser un dia terrorífic per moltes persones, per mi en particular, perquè jo visc a un lloc on a sota hi ha un institut, tota la nit, i a més el dia abans era el meu aniversari, el 13 de setembre, jo faig anys, no? I el dia del meu aniversari, passar per davant l'institut i veure gent que anaven en guitarres per protegir l'institut, passar tota la nit, i em sap, però no se n'adoneu que tot això és una farsa, de que tot això és il·legal, que tot això és mentida, que tot això és ficar-se en un liu, sobretot si us ho creieu. Si és per anar a una estona a passar-ho bé, fantàstic. Però si us ho creieu, que demà hi haurà un nou estat, no us deixeu enganyar d'aquesta manera. Bueno, i el dia següent, pensant, bueno, hi ha un grup de líders polítics que estan enganyant a moltes persones i que moltes persones s'estan ficant en un liu enganyades, quan veig les imatges de la policia pagant els meus veïns, els meus veïns que estan allà sota, que són veïns meus, que són amics meus, que són coneguts, doncs em vaig enfonsar, vaig dir, hòstia, no, ¿dónde está la estación para bajarme de este mundo? O sigui, jo vaig passar molt malament. I a cap d'uns dies, a persones com jo, que ho passaven malament, veient la il·legalitat del meu govern català i veient la bestiesa, barbària i salvatgisme del meu govern espanyol, doncs ens deien aquí distants.
Ja.
Com un insult. Quan el que estaven dient és, hòstia, ni uno ni otro, es que estamos todos locos. Això no està bé, ni una cosa ni l'altra. Bueno, escolta, doncs aquesta és la tesi que jo he viscut durant 4 anys, sentim-me bastant incomprès, però cada cop menys incomprès. Crec que cada cop hi ha més gent que se n'adona de l'engany per una part, de la il·legalitat per una part, i del salvatgisme i de la barbària per l'altra, perquè mira que el Trapero ha estat absolt. Jo crec que va fer el correcte. El senyor Trapero va anar amb els Mossos, als llocs, i de bon rotllo, sense pecar ningú, dir, em doneu les urnes, i alguns li van donar i altres no. Però no hi va haver cap violència. Perfecte. M'agrada molt que la justícia espanyola, aquesta horrible, sinistra justícia espanyola, absolt el Trapero, perquè va obrar correctament.
Déu-n'hi-do. Per un home que s'ha passat la vida dialogant, com és Víctor
veritat,
Amela,
és veritat.
La paraula diàleg imagino que deu cotitzar a l'alça en aquests moments,
bueno,
no?
Jo soc...
Veure a Pedro Sánchez i a Pere Aragonès asseguts en una taula...
A favor. Pensa que, humilment, jo vinc d'una cultura que ve de lo millor dels anys 30. Perquè els anys 30 van ser horrorosos. És a dir, la gent va decidir que la democràcia no valia per res i que s'havia d'imposar a la força la seva opinió. Que, per desgràcia, això veig que està tornant a sumar el cap. Però hi havia un munt de gent que estava enmig, Federico García Lorca, per mi és el meu sant civil, que és el model. Perquè, fixa't, Federico García Lorca, al matí, allà a Madrid, es llevava, s'arreglava, baixava al carrer, recollia un amic que es deia Luis Rosales, que era de Granada, que era conservador, burgès, dretà, civilitzat, sempre parlem de persones civilitzades. I després anaven a buscar Pablo Neruda, que era comunista, i que ho sabien els dos, i ell ho deia. I aquestes tres persones, una il·luminada, que era Federico García Lorca, altra de dretes, que era Luis Rosales, i altra comunista, que era Pablo Neruda, anaven a parlar de poesia tot el dia i explicar-se històries, i a compartir, i a dialogar, i a prendre whiskies, i a viure la vida. I aquest era el plan que ells tenien per a Espanya. Que tots puguin dir el que pensen, i debatre, i discutir, i dialogar, i viure la vida junts. Es va anar tota la merda 4 anys després, amb la Guerra Civil, que, per cert, Luis Rosales va acollir a casa d'ell a Federico García Lorca, sent un rojo, jugant-se la vida, i va sortir malament la jugada perquè van irrompre els dolents que se la van endur i la van matar, i van estar a punt de matar també a Luis Rosales per protegir i amagar a un rojo, no? És a dir, aquestes persones per mi són el model. Jo vull ser com ells, com Luis Rosales, com Pablo Neruda, com Federico García Lorca, parlant tothom, compartir amb tothom, no tenir por de dir el que penses, acceptar el que et diuen i esperar que els altres acceptin el que jo dic.
El Víctor no ha tingut problema en dir mai el que efectivament volia, i és veritat que en els últims temps la seva veu ha adquirit una altra tonalitat, perquè efectivament has dit, jo t'he vist en alguna intervenció a TV3, per exemple, sent molt crític amb la manera de fer de la televisió pública catalana.
Sí, home,
no?
Sí, jo davant del director de TV3, Vicenç Sanchís, perquè bueno, va ser una gentilesa de Ricard Ostrell, que em va convidar al Planta Baix al seu programa, i hi vaig freqüentment, i li agraeixo moltíssim, perquè és la meva, TV3 és meva, la pago jo, és meva, doncs ell m'ha dit, bueno, et fa res que et porti el director, el Vicenç Sánchez, i li dius això que escrius a La Vanguardia, que dius pels altres puestos, li dius a ell personalment, i clar que sí, i amb tota l'educació li vaig dir, el director, jo crec que el bo per TV3 i per tots els que la mirem seria que per cada INDEPE hi hagués un autonomista, que és com està el Parlament, ara, per tant, en pur reflexe democràtic, no? I seria molt més interessant. Jo la miraria a totes hores. Moltíssima gent que ha deixat de mirar-la, perquè ja sap el que li diran, que és el sermó dels altres, tornarien a mirar-la. Seria molt més entretinguda, a més, no? I em va mirar i em va dir, sí, bueno, potser sí, però no passarà.
Ja. T'ho va dir, això? No passarà?
Amb la mirada.
Ja.
No amb paraules. Però em va donar a entendre, bueno, escolta, jo estic aquí justament perquè m'han posat els qui m'han posat, no? I no calia dir res. Ja ens vam entendre que no passaria.
Aquesta era una conversa que probablement estava...
En un passadís... Sí, bueno, una part va ser en directe, i la part d'aquesta última que t'he dit, que ell em va, amb la mirada em va dir no serà això que tu somies, va ser ja amb el passadís.
Víctor, la contra. Sí. 20 i quants? 23 anys?
Farà ara, el mes de gener proper, 23 anys.
Déu-n'hi-do, eh?
Jo flipo.
Perquè tu vas arribar a La Vanguardia a fer pràctiques.
Jo vaig arribar l'any 84, que tenia 22 jo. Mira, d'aquí a poc la contra tindrà una miqueta més d'edat
que tu,
de la que jo tenia quan vaig arribar a La Vanguardia de Becaris.
Que fort.
Brutal, brutal. I vaig començar a fer crítica de tele de seguida, perquè Josep Maria Baget Herms havia estat el meu professor a la Facultat de Bellaterra.
Sí, sí.
Poder tu també el vas tenir? Poder.
No, però sí, sí.
I era el crític de televisió de La Vanguardia, i em va tocar, van repartir els que eren becaris, i a mi em va tocar la secció d'ell, i va ser un destí meravellós, perquè ell era una persona extraordinària que de seguida em va donar confiança. Aquell estiu, potser l'estiu de la, sí, l'estiu del 85, em va dir, per primer cop en molts anys, m'agafo vacances, no me les podia agafar, però ara que tu estàs aquí, Víctor, i que fas molt bé i molt bona feina, marxo. Mm-hmm. I li vaig dir, bueno, i la columna? ¿Qui la va fer? Va dir, tu? Diu, jo? Però soy un estudiante, com quien dice. Acabo de llegar aquí, m'he caído ahora de la facultat. Però, i és La Vanguardia. ¡La Vanguardia! ¿Com voy a hacer yo una columna firmando La Vanguardia? I em va dir, lo harás muy bien. I va marxar. I em veus a mi publicant crítica de tele fa 36 anys llargs, crec que soc, no soc, soc el degà de la crítica de televisió i la premsa a Espanya.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí. No hi ha ningú ara que firmi crítica de tele que ho faci des de fa tants anys com ho fa jo.
Escolta'm, i ara que estem parlant de tele, ara tornarem a la contra, eh? Però ara que estem parlant de tele, jo ara gairebé no veig la tele. Estic en aquella edat que sé que veig la tele i em quedo dormit. No, em quedo dormit.
Sí.
M'he fet gran, Víctor, saps?
Ens fem grans.
I em poso al sofà i
tal qual. Jo et confesso que me la miro únicament per trobar un tema per escriure la columna de diumenge. Que faig una columna a la setmana. Però és que no em crida massa, no em crida massa.
Però segurament ara també el tema de les plataformes, el tema... Tot això ho ha dinamitat des del punt de vista del que era abans la televisió.
Tot. Mira, la tele té un sentit, per exemple, jo tinc, afortunadament, vius els meus pares. El meu pare té 91 anys, la meva mare 86. Estan asseguts en uns sofàs, agafats de la maneta, moltes hores del dia, mirant la tele. I la tele els hi salva la vida. Perquè si no hi ha aquesta tele, què farien? Mirar la paret. Veuen en Jordi Hurtado, veuen programes...
La meva mare també.
D'entreteniment.
Tret ja ara de 3 a 6, que ha parat la tele i engega la ràdio.
Ah, ostres.
Saps, la meva mare, clar, de 3 a 6 m'escolta.
La mare radiofònica escolta el seu fill?
Tota la vida.
Meravellós.
Els teus pares no els llegeixen la contra.
Bueno, l'han llegida fins fa poc. Ara ja, pobrets, ja no centren l'atenció massa, no?
Déu-n'hi-do. Jo li estava explicant, Ara, és una interioritat, però em sembla que és maco, no? Mm-hmm. Jo li estava dient al Víctor Amela que jo treballo en una agència de comunicació, també, i que em fa molta gràcia, perquè cada reunió que tens amb un client nou, el primer que et diu és, a mi on m'agradaria sortir és a la Contra de la Vanguardia. El poder, realment, bueno, que teniu a Lluïsa Miquel, l'Aina Sánchez i tu, en aquest sentit, és brutal.
És un... Jo ho he vist com un luxe.
És un luxe.
Per mi és un luxe.
És un luxe, per és tothom,
dir,
diria
és
jo.
És a dir, tenia el luxe, el privilegi de trobar-me una persona que m'expliqui la seva vida, les vivències, els seus coneixements. Jo intentar entendre-ho tot, agafar-ho tot i convertir-ho en un diàleg amè, atractiu, que ensenyi alguna cosa als lectors, és que trobo que és la millor feina del món. I fa 22 anys que la faig i vull seguir fins que em mori.
Però això que dius podria ser molts llocs, però està situat, a més, a la contraportada de la Vanguardia. El prestigi que ha adquirit aquesta secció és bestial.
Sí, 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 és un referent, són 22 anys, s'ha anat aquilatant, tothom sap què és la Contra, perquè me'n recordo quan fa 22 anys trucàvem per proposar l'entrevista, deien, però esto què és, no? Ara no cal dir esto què és. Ara et truquen a tu i et diuen, quiero salir, i jo, bueno, te pongo una lista.
Quantes ofertes tens?
Jo fàcilment... Com jo publico dos cada setmana, tot l'any, No hi ha agost ni hi ha Nadals, tot l'any. A l'any són unes 120 entrevistes cada un de nosaltres. Vale. Doncs d'aquestes 120, tu calcula que hi ha 300 que he dit que no. És a dir, per cada una que he dit que sí, a 3 o 4 he dit que no.
Doncs no em semblen masses.
Poder són més. Poder són més.
Jo diria que deuen ser més,
Poder són més, perquè estic tota la setmana responent mails dient interessante, ahora no me encaja, ahora no me encaja, ahora no me encaja, ahora no me encaja, i de quan en quan dic, hòstia, ¿cuándo quedamos, no? Perquè tenim l'espai que tenim i les propostes són, la veritat, afortunadament, moltíssimes.
Ets clarament un home molt, molt, molt afortunat. Molt afortunat perquè ets molt bo.
Bueno, gràcies.
No, home, tampoc ara descobrirem la xocolata de lloro.
Però no, afortunat.
Però home, ets una persona que afortunat. Tot el que has fet, tot ha tingut un ressò molt important. Ets
tens
un tio molt reconegut.
Tens tota la raó.
Els llibres, Víctor, els llibres.
Fa llibres, aquest estiu he estat tancat escrivint un llibre perquè tenia el pàlpit, el caprici, les ganes de fer-lo. Llavors, tot exigeix un sacrifici.
Quin llibre és? De què?
Ja t'ho diré.
No pots dir res d'això?
Puc dir...
És història o no?
Sí, però m'estimo... Soc una miqueta supersticiós en aquest aspecte.
Val.
I l'acabo d'acabar ara i m'estic esperant interlocutar amb l'editor per veure si tot està correcte o hem de fer algun apanyo, algun arreglo, algun retoc. I, per tant, m'estimo més no dir res per la ràdio. Però que sàpigues que mentre tu estaves jugant a la platja amb els teus fills, jo estava tancat en el meu pis escrivint. És a dir, aquest sacrifici, que ho és, perquè renuncio a anar a la piscina, renuncio a anar a la platja, a compartir, ho trio perquè em reporta la satisfacció de després veure una obra que dius, ostres, mira, això ho he fet jo. I això és maco.
Però el procés creatiu d'un llibre, i més quan un el viu, el que dius tu, tancant-se a casa i desconnectant-te del món, jo crec que és una de les coses més boniques que jo he viscut a la meva vida.
Sí, tu ho has viscut, no?
Sí.
És un plaer
és
especial.
És molt bonic. Sobretot, jo recordaré sempre el dia que vaig baixar, que portava, em sembla que eren dos o tres dies sense baixar al carrer, a buscar menjar. Perquè no tenia res, perquè s'havia esgotat tot...
Jo cada dos o tres dies feia això.
Perquè realment, quan entres dins d'aquell procés creatiu, jo crec que no hi ha res comparable.
No, és una càpsula, és una bombolla, tu estàs vivint... És a dir, jo et diré que he estat molts dies, d'aquests 70 i pico dies, vivint l'any 1930.
Wow.
No vull donar-te res més. Però i parlant amb persones que són mortes fa 70 anys, no? Però parlant amb ells i sentint les seves veus al meu cap per reproduir després els diàlegs entre ells. És una cosa molt boja.
És brutal. No, ho entenc
perfectament. És una cosa per acabar tancat, però com és a fi de bé. És a dir, és per crear bellesa o crear un plaer als que ho llegiran. Doncs això és una gasolina, és un estímul potentíssim.
Jo crec que hi ha molta gent que ens deu escoltar i deu passar.
Aquests
estan,
no estan
bojos.
Bé.
Jo recordaré tota la vida un dia que estava escrivint i de sobte em vaig posar a plorar.
Sí.
Em vaig posar a plorar, que deies, però què
això
passa? Per què? Perquè la història havia arribat a un tal punt que ja no depenia del que jo volia que passés, sinó que la història demanava anar cap allà. Aquesta independència del propi autor és una cosa bestial.
Això és així. De sobte et trobes que t'estan dient unes coses, estan passant unes coses a l'escena que surten dels teus dits, però venen d'algun lloc que ja no controles i et toquen el cor i plores. I dius, hòstia... I en aquest moment és un plor de gran plaer, perquè arribar a aquest punt d'emoció que et trenques vol dir que estàs tocant una fibra que és veritat, que és alguna veritat.
Que maco, eh? Sí. Que maco. I en sí, tu sí. Passa amb tot. És a dir, tot bueno, el que fas és xulo, no?
Jo faig coses xulíssimes.
Te'n vas a dormir supercontent cada dia?
Jo, vaja... A veure, jo puc estar-me tota una matinada fent una cosa o puc arribar a la una que dic, para, ja estàs cansat. És a dir, jo, insomni no sé què és. Ja. Jo em fico al llit i m'adormo.
Sí, no?
De vegades m'adormo mirant alguna cosa al YouTube perquè m'interessa. Mira, ara que estic al llit, aprofito i miraré una conferència. Estic fatal, eh?
Ah.
Miraré una conferència que Borges va fer i m'adormo als 10 minuts, però m'adormo amb Borges.
Això no és... L'altre dia has llegit el llibre Zapatero?
El tinc, l'he de llegir i entenc perfectament el que Zapatero ens vol transmetre, que és admiració, devoció, veritable vincle amb Borges, perquè jo també l'he viscut.
Vaig estar l'altre dia a la presentació del llibre.
Ah, ostres.
I, sense parlar Zapatero de Borges, i la veritat és que t'entren ganes d'anar a comprar-te totes
perquè
les obres.
Perquè ho viu, no? Perquè es forma part de la seva vida, no?
Absolutament. I a més em va semblar molt maco que un expresident es dediqués a fer un llibre d'un assaig
sobre Borges,
sí. No? No a parlar de política.
Que és una
política,
cosa molt col·lateral, no?
Absolutament, absolutament.
Però que l'humanitza moltíssim, perquè ell diu, a més, no tinc entès que té un retrat de Borges al despatx o a casa, i jo també el tinc, tio.
Ah, sí?
Jo tinc una mena de suro davant de l'escriptori on vaig enganxant coses que m'inspiren. Per exemple, durant la novel·la, jo tinc davant de mi els personatges que...
Ah, jo també ho vaig fer, això.
Ho he imprès de l'internet i tinc les cares d'ells perquè me miren, jo los miro i dialogo i m'ajuden, no?
I com...
I Borges és un que tinc sempre en un raconet, està allà.
Però que bo, és a dir, tu busques persones que et recordin que siguin aquelles.
Per exemple, vaig escriure una novel·la sobre Roma, ja fa molts anys, sí. Amor contra Roma.
Sí.
I a aquesta novel·la surt l'emperador August, la seva dona Lívia, surt el poeta Ovidi i surt Tiberi, que és el fill que va ser després emperador. Doncs jo vaig pensar, no estaré tantes setmanes amb aquests personatges sense veure'ls-hi la cara. I vaig buscar per internet fotos de bustos, d'estàtues d'ells, les més maques que vaig trobar, me'ls vaig imprimir i les vaig tenir davant tota l'estona i em miraven, eh?
Jo tinc ganes...
I August estava enfadat amb mi, perquè deia coses d'ell que no li agradaven.
Jo tinc ganes un dia de coincidir amb Mercè Sampietro, perquè em vaig passar 6 mesos amb la foto de Mercè Sampietro mirant-me al despatx.
Per què?
T'ho juro, el mateix, perquè era una de les protes del llibre.
Ah, amigo!
O sigui, aquella senyora era ella. O sigui, havia de ser ella.
I estava allà mirant-te,
absolutament, eh? Absolutament, absolutament.
Això és meravellós.
Escolta'm, i ara te'n vas, o sigui, m'ha dit, sobretot hem d'acabar 2 quarts, queden 3 minuts d'entrevista.
Sí.
Te'n vas a una...
Poden ser cinc.
Val, una presentació d'un llibre.
Sí, mira, al barri de la Trinitat Vella, barri de Barcelona, a l'any 14, 1914, no 2014, eh? Ja. 1914, va arribar un senyor i una senyora que venien dels ports de Morella, que és a l'interior de les muntanyes de Castelló, i arribàvem res, en 2 maletetes, no? I ell es va fer una casa allà, amb les seves mans. Una casa amb la qual va néixer el meu pare. Parlo del meu avi, Víctor, que jo no vaig arribar a conèixer, va morir abans que jo nascés, i la meva iaia, que sí que la vaig conèixer, però amb Alzheimer. A l'any 29 va néixer el meu tiet José, el tiet del Pepito, Josep, i després el meu pare l'any 29, no? I jo, quan era nen, anava molt a casa del tio José, perquè el meu pare em portava perquè tingués coneixença del tio Pepito, que havia estat en la guerra, en la batalla de l'Ebro, però que no explicava mai res. I jo tinc molts records del silenciós i una miqueta sever tiet Josep, tiet Pepito, no? Que el meu pare em deia, para-li en català, perquè ell li agrada que li parles en català. I jo m'esforçava, perquè a casa parlava en castellà amb la mare, que és de Granada, no? I tots aquests records els tinc molt vius, de tal manera que quan ell va morir, amb 85 anys, a l'any 2005, a mi em va fer molta ràbia no haver estat capaç, i mira que sóc entrevistador, de treure-li res.
Damn.
No va ser capaç de fer-li amb ell l'entrevista que m'hagués agradat, perquè no es deixava. No volia parlar de la seva vida ni de la seva guerra. I vaig començar a entrevistar a persones de la seva edat, de la seva lleva del biberó, que sí volien parlar. I a través de tot el que m'han explicat, he reconstruït la peripècia del meu tiet amb les fotos, les cartes que va deixar i els testimonis, he entès per què no parlava.
Aquest és el teu últim llibre.
I
no?
Aquest és l'últim llibre, ens van robar la joventut, que parlo d'aquestes persones, no? I clar, com a l'anterior era Jo poder salvar a l'Orca, que també surt al barri de la Trinitat, perquè al final surt també el meu tiet de Rasquillada, els de la Biblioteca de la Trinitat Vella em van dir, un dia has de venir i parlar d'aquesta història, del barri, del teu pare i el teu tiet, de la història del teu avi i de la història de l'altre avi matern que estava a la Trinitat Nueva. O sigui, els meus pares es van conèixer perquè la meva mare havia d'anar a missa a la Trinitat Vella, perquè a la Trinitat Nueva no havia parròquia. I allà el meu pare hi anava. I el meu pare la va veure i va dir, esta es pa mi. I se la digo. I aquí estoy yo, nacido en el año 60, per aquesta història. Ja avui explicaré aquesta història a la Biblioteca de la Trinitat. Sí.
Que bonic, que bonic. Sí. Doncs uns quants anys més tard, efectivament, aquí està ell.
Aquí estic jo.
I és una llàstima que no continuïs estant durant uns minuts aquí al programa, perquè ara de seguida obrirem una secció. Tenim un col·laborador guai, guai, que és el Josep Martí Blanc.
Home, sí, el conec, Josep Martí Blanc.
Home, sou companys de diari.
De diari també, i a RAC1 també, som companys.
També, sí. Per tot arreu, no?
Per tot arreu.
Avui també aquí a Ràdio Estel. No?
Ah, que bé.
Doncs el Josep fa una secció que es diu Idees Confortables, no? Que l'obliga a fixar-se cada setmana en un llibre diferent. I avui anem a parlar d'un assaig molt interessant que es diu El Tiempo Regalado. Ara ens ho explicarà ell. I és tota una reflexió sobre tot allò que esperem a la vida. Que és molt bo, perquè quan ens passem la vida esperant coses, segurament no assaborim el que tenim en aquell moment.
És veritat.
Estem tan... No, això tan és una pendents, conclusió meva, eh?
Tan pendents de coses
que, arribar...
que no hi són encara, que ens perdem les que sí que hi
clar,
són ara.
Clar, clar, clar.
Sí, sí.
No sé.
No, és molt interessant, perquè l'altre dia feia una de les meves contres,
sí?
I la persona em deia, una persona que havia patit depressions, i em deia que les seves depressions, perquè ella no volia, aquesta persona no volia generalitzar, i no em deia generalitzar, però que les seves depressions eren un jo hiperreactiu a la realitat, de tal manera que aquest jo sobreactivat arriba a un punt que està patint tant davant de la realitat que tot, és a dir, el suïcidi és millor que la vida.
Buah.
M'ho explicava així, eh?
Déu-n'hi-do, eh?
I, ostres, em va fer com un impacte perquè ell em va dir... I al final, l'arreglo de tot això va ser quan em van ajudar a entendre que he d'estar en el moment. He d'estar amb el Toni Marín. He d'estar amb aquest got d'aigua. No pensant que després vindrà no sé què o em passarà no sé quà.
Avui no ens hem de fixar ni en allò que ha de venir, ni tampoc, segurament, en allò que va passar. L'entrevista magnífica que li vas fer al José Ribas, al Pepe Ribas, fa un parell de dies la vam llegir, que tenia aquest punt una mica de record de la Barcelona dels 70.
Sí,
no?
Però ell no és nostàlgic, eh?
No, no ho és.
Ell el que veia dir és, ostres, lo millor que hem fet en el passat encara ho podem fer ara. Fem-ho. Una miqueta ens estimula que... Qui ens ho impedeix? Podem fer-ho. Tot és possible.
Tot és possible, sí. I tot anirà bé.
Tot anirà bé, que és el títol del teu programa, que m'encanta.
T'agrada?
Perquè molt de temps va ser el meu lema al meu compte de Twitter que hem parlat abans.
Ah, sí? A veure,
era
això no
tot
sabia.
Anirà bé, sí.
Que bo, que bo.
Al final ho vaig canviar per una imatge d'un granger amb una pastanaga i un barret de palla.
He de reconèixer que aquest nom se li va ocórrer al Guillem Sans. El Guillem Sans és el CEO de l'Alguna Pregunta Més.
Molt bé.
Som molt amics, a més som veïns. I aleshores, un dia compartint una canya, jo li vaig explicar, ostres, mira, Guillem, ara farem un programa a Radio Estel, i em va dir, et regalo un nom. Passa així, et regalo un nom. Tot anirà bé. I vaig pensar, que maco.
Sí, sí.
Que maco, no?
Perquè a més a més és veritat, Toni, tot anirà bé.
Tot anirà bé, estic d'acord.
Al final, tot sempre va bé si la teva mirada és una mirada constructiva, que és el que hem estat parlant des del principi, a favor del diàleg.
Et veig estupendo.
Igualment,
ara feia temps,
Toni,
que no ens veia i et veig
igualment,
estupendo,
Víctor. Jo també a tu.
De veritat, ha estat un plaer, Víctor.
Una abraçada molt, 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 molt grossa.
El mateix per tu, gràcies. 4:33 minuts. Mira, podríem haver allargat dos minuts més, però li deixem que arribi tranquil al seu següent punt de referència, no? Que serà aquesta xerrada que farà per explicar el seu últim llibre. Fem una pausa molt breu i no s'ho esperin, i no, anava a dir no s'ho esperin, no s'ho perdin, perquè parlem de l'espera. Ara de seguida amb en Josep Martí Blanc, com tots els dimecres aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més. Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Tot Sardana, Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi espero.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Sara Roy debuta amb un cant a l'amistat. Tot és més fàcil. La balada de Sara Roy acompanyada de Miqui Núñez, que la col·loca al mapa de les noves promeses de la música en català, ja a les teves plataformes. Descobreix Sara Roy. Escolta música en català, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals. Coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Tot anirà bé. A Ràdio Estel, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Dos quarts i 5 minuts de 5. Josep Martí Blanc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Avui t'he xafat una mica, l'entrada, ja, perquè ja t'he explicat a la gent de què anàvem a parlar avui. Estava aquí el Víctor Amela i t'hem fet allò una... t'hem fet un petit spoiler, saps?
Jo que m'havia preparat l'entradeta.
No, però si vols fem veure que no ha passat res, no?
M'havia preparat l'entradeta per preguntar-te, Toni, saps què estava fent des de fa una estona?
Què estaves fent?
I tu deies, què estaves fent? Veus? Jo deia, espera que em truquessis.
Ah, molt bé. Jo anava a començar dient, porto tota la setmana esperant que arribi a aquest moment, saps? Perquè la veritat és que està molt bé aquest punt de reflexió, aquest punt de trobada, aquest punt de bon rotllo que, en què s'ha convertit la presència d'en Josep Martí Blanc aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel. T'ha fet molt bona publicitat el Víctor Amela fa un moment, eh? I jo també, deixa'm que et digui, sí.
Ah, doncs pues ho celebro.
Fantàstic,
ho celebro.
Fantàstic.
Gràcies, me li donaré personalment quan me'l trobi.
Molt bé. Escolta'm, de quin llibre parlem avui?
Doncs pues mira, avui els hi porto als lectors un llibre que és una joia. Crec que té totes les virtuts que ha de tindre un llibre. És un llibre que ha escrit una senyora alemana que es diu Andrea Kohler, que és periodista, però també és assagista i escritora, i diguem-ne que li dones un teclat i fa el que millor sap, que és escriure. I ha fet una joia, és un llibre petitó que es llegeix... la paradoxa és que es llegeix ràpid perquè és curt, però que s'ha de llegir a poc a poc.
Yeah.
I probablement diverses vegades, fins i tot. És un llibre que pot tindre molt la mesita i llegir-lo diverses vegades, perquè quan t'he dit que té totes les virtuts, ho crec de veritat. El llibre es diu El temps regalat, en català és d'Angle Editorial, en castellà és de Libros de l'Asteroide, i és una reflexió sobre l'espera i el temps. I quan dic que té totes les virtuts, és que és un... A dir, no acabes de saber si estàs davant d'un assaig que té una tesi molt marcada i que, per tant, en certa manera t'allissona i et diu, escolti, això és el que jo penso i m'agradaria que vostè ho compartís. Si estàs al voltant d'una cosa no tant de tesi, una reflexió filosòfica una mica més d'alçada, o si estàs davant d'una juguesca literària. Un llibre molt ben escrit, es llegeix bé, les traduccions estan ben fetes. És un llibre culte, és un llibre exigent per al lector. El pot llegir tothom, però té diferents registres de lectura i és un llibre que, si un té, diguem-ne, una biblioteca al cap, doncs l'ha de fer circular perquè el llibre l'interpel·la constantment sobre altres lectures que hagi pogut fer o d'altres lectures que pot fer.
Doncs tenia raó, ho té tot, no?, pel que dius. Realment ho té tot.
Perdona?
Dic que tenia raó amb el que deies a l'inici, no?, que efectivament ho té tot el que deies.
Des del meu punt de vista, sí. Saps que la lectura és un exercici subjectiu.
Clar.
I que a la millor la setmana que ve hi ha un lector que es planta davant l'estudi de Radio Estel, perquè davant de tant engrescament...
Tot enfadat, no?
Se l'ha agenciat i diu, vaya coses que recomana el Martí. Jo l'he fet servir per fer foc, no?
Yeah.
I embolica castanyes. Bueno, cadascú, al final, té el gust que té, però des del meu punt de vista... I com aquesta secció, el privilegi és que jo prescric,
clar.
I el gust és el meu,
sí, sí.
Doncs és un llibre que té moltes virtuts i que se llegeix amb intensitat. Quan l'acabes, per davant t'espera una estona de rumiar de tot el que has llegit i sobretot al voltant de la idea del temps en els dies que vivim, però també en el passat i sobretot entre els intervals aquests que en la terminologia econòmica en la que vivim des de fa molts anys, no? Són improductius, o és llançar el temps a la bessura, que és l'espera. Yeah. Esperar, ens passem el dia esperant, no?
Sí.
Esperes que arribi l'hora que has d'anar a treballar, esperes l'hora que acabes de treballar, esperes l'hora de sopar, esperes l'hora de tindre un moment al vespre per relaxar-te, esperes l'hora d'anar a dormir, esperes que els teus fills els examens els hi vagin bé, esperes que trobar una bona parella o que la que tens no et traeixi. És a dir, l'espera és potser el nucli central de la vida d'una persona. I al marge de l'espera, el llibre en parla molt, doncs sobre la gestió del temps hi ha reflexions molt, molt interessants, com per exemple la impuntualitat, com el nivell d'obsessió que tenim ara amb els horaris, per exemple, no? Enfrontar-te amb la idea doncs, que fins a finals del segle XIX, escolti, el transport públic de l'època, els carros i les diligències, no hi havia horaris. Tu sabies que passaria més o menys un dia. Podia arribar un dia després, un dia abans. No et dic que fos millor allò, eh?
Ja, no.
No et dic que la vida és diferent, o coses com, per exemple, el senyor o senyora del nostre temps, sobretot en espais urbans, enfrontat... jo tinc molts amics que crec que el pànic més gran que podríem experimentar és obrir un dilluns la seva agenda i que la trobessin buida.
Yeah.
I que no hi haguessin reunions. I que no hi hagués la possibilitat de saltar d'un lloc a l'altre sense solució de continuïtat i sense perdre temps, perquè tot el temps s'ha de convertir en productivitat, tot el temps es pot mesurar amb diner i que qualsevol espai no vinculat a l'aprofitament és vida llançada. No?
Yeah.
I llavors, fixa't, jo sí que m'he atrevit a fer una tesi, que és que si tu eduques o si construïm un món sense la capacitat d'esperar i de tindre aquest... Donat que l'espera seguirà sent el principal ítem de la nostra vida, uh-huh. Si tu converteixes l'espera en temps perdut, temps llançat, aquella generació està tirant a la basura bona part de la vida sencera.
Caram.
I la relació amb l'espera i amb el temps no productiu probablement crec que és una de les cosetes que el nostre món d'avui, bueno, com a mínim, nosaltres que parlem del món de les idees amb este ratet, doncs val la pena que ens hi recreem. A la millor podríem fer d'una altra manera, sí.
Potser sí. En qualsevol cas, fa una estona que està escoltant les reflexions d'en Josep Martí Blanc, una persona que deu tenir ganes de dir-nos la seva. Jo espero que sigui així, efectivament. Ferran Sáez, bona tarda, Ferran.
Hola, bona tarda.
Que interessant això que deia el Josep Martí Blanc, no?, quan definia l'espera com el nucli central de la nostra vida.
Sí. És un... aquest tipus de tesis solen ser molt maximalistes, no? Jo crec que és una cosa important, però probablement això de fer-ho tan central potser no sigui el més oportú. És a dir, jo crec que hi ha altres coses en la dimensió d'una persona que van més enllà de l'espera, però certament és una cosa central.
Josep, escolta el Ferran Sáez.
Escolta, tu saps que avui tenim a l'antena el savi de Catalunya, que és el Ferran, el Ferran Sáez.
No.
Aquest és un senyor que excel·leix en tot allò que toca. I jo, estant a l'altra banda del telèfon, em trac el barret davant la seva obra, la llarga, els llibres, i els curtes, els articles i l'obra curta. Però pensa, per exemple, i ja acabo amb el Sabó, el Ferran Sáez, que una de les obres més importants que s'han fet en els últims anys sobre un tema de moda, que és el populisme, l'ha fet ell, a la col·lecció que publica l'Abadia de Montserrat. El Ferran té problemes vinculats al fet de que pues, tothom que treballa en llengua catalana, les seues obres costa que agafin volada fora del mercat català. Yeah. Però no vull deixar de passar l'oportunitat de tindre l'altra banda del telèfon per fer aquest reconeixement a la seva obra i al seu talent i a la seva intel·ligència. Però fixa't, com que ell és un home llest, a la millor això de que no tingui WhatsApp i que diguem-ne, el de les cartes manuscrites crec que ja ho ha abandonat, perquè no n'he rebut mai cap. Però a la millor això de que no tingui WhatsApp i que no estigui a les xarxes socials, a la millor té algun tipus de relació també amb la gestió del temps i amb l'aprofitament del temps per a gestionar-lo d'una altra manera.
Doncs tens raó. Jo crec que, per exemple, una persona que, com jo, no, que publica llibres i que té una determinada presència pública, faria segurament un millor negoci tenint una presència a les xarxes socials que no tenint-la. Però, com li deia fa relativament poc en una altra persona, hi ha coses que probablement són incompatibles, no? I en la vida que porto jo, que és una vida normal i corrent, per no dir anodina, segurament és diguem-ne, incontestablement cert. Quan estaves dient això, pensava en una anècdota rigorosament certa, vull dir, no és una anècdota per il·lustrar això, sinó que és una cosa que em va passar, això de fer 15 anys o així, no?, relacionada amb la percepció del temps que encara tenen alguns gremis o algun tipus de persones, no? Això era l'any 2006 o 2007, no recordo exactament. Vaig anar a buscar una viola de gamba a Màlaga en un constructor que el pobre va morir fa un parell d'anys, ja era una persona gran, José Ángel Chacón, va ser un gran luthier. I aquest senyor, mentre m'estava ajustant el pont de la viola, no?, abans d'emportar-me-la en avió cap a Barcelona, em va dir una cosa que em vaig quedar parat. I semblava una broma i no ho era. Em va dir, este instrumento, dentro de 150 años, sonarà maravillosament. Jo vaig dir, aquest senyor m'està prenent el pèl. Però justament perquè aquests instruments no són precisament baratos, no? Però efectivament és així, aquest instrument dintre de 150 anys sonarà molt millor que ara, tot i que és bastant segur, molt probable que jo no hi sigui per escoltar-lo, no? Però això no significa, no té res a veure amb el fet de que sigui així i que, per tant, encara pagui la pena comptar amb segles, no amb segons o amb minuts, que és com comptem ara, no? Doncs bé, quan deia abans, quan he enllaçat això amb el tema del WhatsApp, era del qual no sóc usuari, era precisament per això. Jo visc en un món aquest també de la música, dels instruments antics, en el que el món es compta, el temps es compta per segles i el WhatsApp es compta per segons.
Sí. Mira, en la línia d'això que... De com enfoquem el temps, no? I, escolta, fixa't en la vida dels nens avui dia. Estones sense obligacions, no? Cada vegada menys. Perquè la mirada sobre l'agenda d'un nen comença a ser la mirada sobre l'agenda d'un nen adult. I com que nosaltres hem convertit en pecat el temps no invertit en algo productiu, o que et dongui diners ja, o que et dongui skills per a guanyar més diners en el futur, no? Doncs sobre la mirada de l'agenda del nen hem acabat fent el mateix. Ha de tindre un cos fort i sa, per tant l'apuntem a futbol, ha de tindre un cervell que treballi en moltes dimensions i per tant l'apuntem a música, ha de saber anglès, per suposat, però com que ara els que dominaran el món seran els xinos, l'han d'apuntar a xinès, el pensament matemàtic és molt important i a la millor si queda un espai l'hem d'apuntar comun. Tot això, diguem-ne, si la gent té prou quartos per a pagar-ho, no? Però cadascú va trobant les coses que pot fer el seu fill ajustat a la seva butxaca. La qüestió és omplir l'agenda. I la mirada sobre els vells, utilitzo la paraula sense cap intenció despectiva, simplement perquè crec que, he de dir, jo m'estic fent vell i accepto aquesta paraula com una paraula que descriu una edat determinada de la vida d'una persona. Però sobre els vells també hem començat a fer pressió perquè la mirada sobre la seva agenda també sigui una mica semblant, no? És a dir, escolta, encara que sigui gran, t'he guanyat el temps, t'he guanyat el dret a descansar, a reposar, a mirar la vida passar, a tindre una actitud contemplativa. No. Pues aquí està el signe dels temps per a dir-te que no ets un vell que valgui la pena si no ets capaç de pràcticament ocupar-te tot el dia com si tinguessis 8 anys i estiguessis fent comun, anglès, futbol i xinès, no? És a dir, aquesta mirada productiva sobre el temps que s'ha instal·lat, ja és intergeneracional, a mi em sembla que és molt, molt interessant pensar-hi sobre això i si realment és la millor manera de fer. O sigui, suposant que hi ha bones i males maneres de fer les coses, no? I en aquest sentit el llibre resulta... invita, no és que cada moment t'estigui donant una tesi, no t'allissona, simplement t'obri finestres perquè tu et pugues interpel·lar sobre aquestes coses. El Sáez parlava de l'instrument i els 150 anys. Vaig fer una anècdota d'esta setmana mateix amb el cotxe, un viatge de 200 quilòmetres. Jo, com que soc de tarannà prudent, pues segueixo el que diuen les senyals i de vegades una mica menys, no? Bueno, pues el cotxe anava a gent que els hagués fet baixar al cap de 10 quilòmetres. I dic, escolti, és que per a mi el viatge forma part de l'anar, el camí. Aquest temps que estem aquí dintre forma part d'aquest viatge, perquè he d'anar 200 per hora. El temps que estem aquí dins no val, no? I crec que sí que aquesta sí que és una idea del llibre, que sobre el temps s'ha imposat una manera binària, en molts casos, que és el temps que val la pena i el temps que no val la pena. Però, bueno, si ens mantenim amb aquesta binarietat, i encara que, com deia el Ferran, no es pot expressar en posicions maximalistes, perquè tot el maximalisme condueix a l'error, però si la mirada és binària, temps que aprofitem i temps que malgastem, al final, el que sí passa és que hi ha molta part del que és la vida d'algú que acaba la brossa, perquè no li estàs donant cap valor. I el llibre és una invitació a gestionar això d'una altra manera, de tal forma que l'espera i el temps perdut, doncs, també acabi valguent la pena, o no et sentis culpable perquè estàs esperant, perquè, a fi de comptes, forma part d'una cosa natural, pràcticament com menjar i beure.
Mm-hmm. Ara, quan feies, Josep, aquesta comparació, no?, amb la manera com gestionem una mica histèricament el temps dels nostres fills, no?, i com pretenem també gestionar el temps dels nostres pares, tot i que no es deixen tant, eh? Vull dir, és més complicat. Pensava en un vers que vaig llegir fa poc. Em vaig llegir una part de l'obra de Vignoli que no recordava, no? I en el cas de l'últim Vignoli, que ja era una persona molt alcoholitzat i, diguem-ne, amb una salut precària, hi ha un vers que em va cridar molt l'atenció, que diu el bolquer tan a prop de la mortalla. I, efectivament, és així. És a dir, la tela blanca del bolquer dels nens està molt més a prop del que ens pensem de la tela blanca de la mortalla, no? I, per tant, en la mesura que ens siguem conscients, no, d'aquesta proximitat, doncs jo crec que podem ser una mica més lúcids amb el temps. No en el sentit d'això que deies, no, d'establir aquesta línia divisòria entre el temps que val la pena, entre el temps aprofitat i el temps que és perdut, no? sinó en una cosa que va més enllà d'això, que és la qüestió de la finitud, no? Avui en dia, no, en relació sobretot als nens, es diu molt, l'important no és la quantitat de temps que passem amb ells, sinó la qualitat de temps. Clar, això és aquest és un parany molt, jo crec que perillós fins i tot, no? En la mesura que quan parlem d'aquest temps de qualitat, del que estem parlant és d'estirar-lo, no? Com si fos un xiclet, per amortitzar-lo, no? La paraula seria amortitzar-lo, i en canvi l'altre temps doncs és un temps això, perdut, no? Doncs bé, jo si els meus pares o els meus avis haguessin pensat així, doncs jo segurament seria molt diferent a com sóc ara. Potser seria millor, però seria molt diferent, perquè jo recordo molt agradablement i a més d'una manera molt fructífera, no?, el temps perdut, no?, estant, doncs, no sé, al terra del menjador de casa meva, escoltant el que deien els meus pares o el que deien els meus avis, sense cap altra pretensió. I per mi això no és un temps, no és un temps perdut, ni molt menys. Jo em guanyo la vida escrivint, i el català que sé, que és el que em van ensenyar els meus pares i els meus avis, el vaig aprendre justament d'aquesta manera, no? I, per tant, està bé, diguem-ne, està bé començar a trencar o a reduir a l'absurd aquesta línia frontera entre temps perdut i temps guanyat, no?
Què és perdre el temps, en definitiva, no, Josep?
Bueno, sí, si vols, per acabar de fer envoltori semàntic, ho podríem definir així. Uh-huh. Però deixa'm tornar a les virtuts del llibre, perquè deia, no té una tesi molt, molt marcada. Simplement tu saps que estàs llegint una reflexió al voltant del temps, de l'espera, i a partir d'aquí s'obren moltes finestres, que si el lector té curiositat, pues un trosset del camí el fa en companyia d'Andrea Kohler, però després el pot fer sol, perquè és un llibre que invita molt a la reflexió, i aquí el Ferran m'entendrà el que vull dir. Per exemple, hi ha un moment que es refereix a les relacions amoroses, no? I a mi em sembla molt divertit el posar-te davant d'un text que diu, mira, no pot ser el mateix, és a dir, no pot ser el mateix una relació construïda sobre una carta en un moment en què les comunicacions no són fiables i que t'arribarà quan t'arribarà, no? I que, per tant, doncs una relació a la distància està sotmesa, doncs, a aquesta mena de màgia no marcada amb un horari o amb una hora i tal, sinó que un escriu un paper, l'envia al cap de setmanes, dies, si és que algú la rebrà, i sobre allò vas construint una relació d'amor. En aquesta relació el temps té una dimensió i afecta els enamorats i a la relació d'una manera determinada. Que una relació basada sobre terminals de telefonia mòbil, en què cada nit, si vols, pots tindre relacions sexuals a través de la pantalla, no?
Yeah.
Bueno, dius, i això està bé, està mal? Doncs pues, està bé, està mal. Però per qui li agrada fer jugar el cervell imaginant-se com les mentalitats, com els caràcters, com les persones i com les relacions entre les persones, que és del que estem parlant sempre que parlem de coses que passen en societat, i els llibres que comentem són això, no? De com una mirada sobre algo abstracte, però a la vegada molt real, com és el temps, altera totes les coses. I en aquest sentit, a mi el llibre m'ha enamorat, com els que et deia.
Està molt bé.
M'ha obligat a passar estones donant-li voltetes a coses molt diferents.
La veritat és que l'ha enamorat a ell i amb el relat ens ha fet venir de gust llegir-lo el més aviat possible. Ferran Sáez, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Gràcies, Ferran.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Josep, un plaer, com sempre, de veritat. Saps que és la secció en la que jo passo a ser més oient de la ràdio?
Ja. I m'encanta. Ja ho he vist, ha hagut una estona que no sabia si havia de fer el silenci més llarg.
No, tu mateix.
Per a que entressis tu,
saps? No, tu mateix, no, perquè tu mateix.
Que a la millor es pensara que li hem aplicat un moviment o alguna cosa i que ja no ha de fer res.
És que a mi m'agrada, a diferència del que deies, m'agrada molt obrir l'agenda de tant en tant i veure que no hi ha res i fer, com deia el Ferran fa una estona, quedar-me d'oient a veure què és el que... Què és el que prenc, en aquest cas, no? I no ha estat poca cosa. Una abraçada molt forta, Josep.
Xalo molt, perquè el llibre està molt bé i tindré l'oportunitat de xerrar amb el Ferran, encara que sigui per telèfon, és
un
plaer.
Una abraçada. Senyores, gràcies. Senyors, són les 5. Fem una pausa, tornem de seguida a última hora del Tot anirà bé. Fins ara.